Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Tretze són els minuts que passen de les 10 del matí, dijous, 5 de juny, segona hora d'aquest matí nosaltres, per retrobar aquest espai quinzenal, aquest teixit espai quinzenal que ens porta l'agenda de l'ADEC, de l'Associació d'Empresaris del Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Penedès. Saludem a l'Eva Gallego. Eva, bon dia.
Molt bon dia, Joan.
Encantat de saludar-te, perquè jo sempre estic a l'altra banda del vidre. I
no havíem coincidit.
No havíem coincidit encara aquí dintre, de la peixera. I ens portes una empresa de Sitges i una empresa de Sant Pere de Ribes, avui.
Exactament, sí. Doncs avui ens acompanya Fundació La Granja amb Cira Matas, benvinguda al teixit.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya Marcel Pérez, de Bodegues Torre del Veguer.
Hola, bon dia.
També.
Bon dia.
Empreses que ja fa un temps que estan treballant. Vosaltres, per exemple, a Torre del Veguer, quants anys fa?
A veure, Torre del Veguer, de fet, vitivinícola... o sigui, que es dediquen a fer vi fa pues, des del 1800, aproximadament 1870 i alguna cosa. El que passa que abans quasi totes les finques es vinificaven al vi, i llavors va venir un canvi, que era el canvi de les cooperatives, i la majoria de finques o de cases de pagès van anar portant el raïm a les cooperatives, i nosaltres vam reemprendre l'activitat com a Torre del Veguer, com havia embotellat i com a tal, l'any 1995.
D'acord, és a dir, partim de la base de... ens heu parlat de la finca.
Sí.
És a dir, Torre del Veguer, la Torre del Veguer és una masia, una casa d'americano, em sembla.
Torre del Veguer, com el mateix nom diu, és una torre, és una propietat amb la que hi ha pues, una finca i terrenys. La propietat ve de molt lluny, ve del 1359, quan aquí es deia la quadra d'Escortell, que era una quadra on es anaven a refugiar i agafar pues, calor els pastors, els pagesos. Posteriorment hi va haver, sobre el 1400, hi va haver pues, uns monjos jerònims, jerònims segur, que s'hi van establir, i ells van ser els que van començar a vinificar el vi. Posteriorment això ha passat per diverses propietats, i un dels propietaris que hi va haver, com el mateix nom diu, és la Torre del Veguer. Vosaltres sabeu ara que està molt de moda tot el tema aquest de les vegueries, vegueria Penedès-Garraf. Bueno, doncs allà hi vivia el veguer del Penedès, que el veguer de Penedès era un càrrec polític que depenia del comtat de Barcelona, i que la seva missió era administrar la justícia dintre del territori i recaudar impostos pel comtat de Barcelona. Després això posteriorment ha anat passant per altres diverses famílies, fins que el 1878 ho va comprar Ferrer Vidal, que era un pròsper empresari d'aquí doncs, de la zona, que va estar amb el ferrocarril, va estar amb el tema textil, amb diferents branques de negocis, i va comprar la torre i va fer el que ara en diríem la Torre del Veguer, la remodelació total, i des del 1878 encara pertany a la cinquena generació de la mateixa família, que és la família Ferrer Vidal.
És a dir, que des del segle XIX, des de fa 130-140 anys, esteu la mateixa família està al darrere,
sí,
de la propietat i també de l'explotació dels recursos vinícoles que,
sí,
hi ha, que hi ha al darrere d'aquesta propietat.
Correcte.
M'ha cridat molt l'atenció una cosa, per començar, i és aquesta investigació històrica que l'empresa en si, suposo que ha portat a terme,
sí, bueno,
per conèixer els seus orígens.
Sí, sí, és molt important primer saber d'on venim, és una recerca que no acaba mai, perquè bueno, fins i tot nosaltres hem esbrinat que venim de... un dels antepassats és aquest senyor Lluís Ferrer, es va casar amb Maria Luisa Goytisolo, que venia de Cienfuegos, de Cuba. Abans hi havia molta gent que se'n van a fer les Amèriques, i que som família dels Goytisolo, dels famosos Goytisolo del nord, doncs, que ja són gent bohèmia i tal, i fins i tot aquí s'havien pues, representat aquí a la Torre unes, hi ha un petit teatre que tenim i s'havien representat algunes obres de teatre.
Déu-n'hi-do.
I com a recerca dels orígens vitivinícoles també hi ha un estudi molt important que vam encarregar l'associació del Massís del Garraf, que som 7 bodegues que integrem aquesta associació, i amb l'Albert Tubau, que és un historiador conegut
de Vilanova,
se li va encarregar una mica que determinés els orígens vitivinícoles d'aquí del Garraf, i en va fer un estudi que va sorprendre molt perquè tenim uns orígens molt més antics i molt més ancestrals que el Penedès interior, que és a Vilafranca, no?
És curiós.
És molt bo saber d'on venim i els canvis que han anat passant dintre al llarg del temps.
Doncs continuarem estirant del fil, però canviem de costat de la taula. Cira, la Cira s'ha assegut bastantes vegades en aquest estudi per parlar de hípica, per parlar de cavalls. I avui li demanem que parli de la seva empresa. Evidentment, hípica la granja no té la història que té Torre del Veguer, no? És molt més... Com neix la hípica abans de ser fundació?
Pues ara fa uns 10 anys vam prendre la decisió, en aquest cas jo, de, que el meu hobby es transformés en un tema d'empresa. I llavors vam passar de... vam començar a fer l'escola d'equitació fa 10 anys, devia ser el 98. I a partir d'aquí hem anat creixent i ara fa 4 anys m'he constituït com a fundació perquè a la vessant, ja ho saps tu, que la vessant social de l'empresa era molt important, treballant en hipoteràpia, persones amb discapacitat, tot el que és el tema d'esplais, i llavors vam passar al format fundació perquè era convenient per l'ampliació.
Com es planteja el fer-se una fundació, és a dir, sortir del que és una empresa normal, que busca un benefici, i si és molt difícil donar aquest pas, difícil administrativament i difícil fins i tot de cercar les autoritzacions corresponents per poder convèncer de que tu vols fer una fundació?
Home, és complicat. És complicat perquè t'implica una sèrie de condicionants, tant econòmics com de molts tipus de l'hora de treballar. Però nosaltres, com que tenim... el nostre vessant social és molt important, era plenament justificat canviar-nos a la fundació. No, per tot el tema de donem beques a persones amb discapacitat perquè puguin fer esport, organització d'events, etcètera, era el format més adequat que no com a empresa, no? Que seria una mica estrany. El que sí que nosaltres tenim la base empresarial que té de mantenir la fundació, evidentment.
D'acord. Perquè quina és la diferència bàsica entre els dos formats? És a dir, entre una empresa normal i una fundació, perquè la gent ens entengui.
Una fundació no pot tenir ànim de lucre. Això no vol dir que la gent que estigui treballant en una fundació no pugui cobrar uns sous i, evidentment, s'han de pagar unes despeses, s'han de mantenir unes instal·lacions, etcètera. Llavors, una cosa té que compensar l'altra, no?
D'acord.
Tens que fer unes vessants. Nosaltres hi ha temes que no estan enfocats directament a les persones amb discapacitat, però sí que ajuden a sostenir programes que per si mateixos no es podrien aguantar perquè tenen un cost econòmic elevat.
I és tot el mateix, és a dir, no hi ha empresa més fundació, sinó ara només hi ha fundació.
Només hi ha fundació, sí.
I aleshores els beneficis que es puguin obtenir amb el rendiment d'aquesta activitat es reinverteixen en el mateix funcionament de la fundació.
En el mateix funcionament de l'empresa. És una empresa una mica peculiar, però és una empresa. És un altre format... empresarial.
Aleshores, això té unes obligacions fiscals diferents que una empresa, etcètera.
Sí, una sèrie d'obligacions a l'hora de treballar i una sèrie de justificacions que estem controlats, evidentment, per la Generalitat, per unes entitats, les entitats corresponents.
Funcioneu millor, ara que és fundació, o hi ha més mal de caps?
Home, però... era un pas que calia fer, el que passa que sí que és més complicat funcionar que una empresa estàndard. Més que res perquè tu te'n vas a una gestoria, te'n vas a on sigui, en fundació, i tothom ja... i és més complicat. Més que res perquè no és un format comú i corrent. Hi ha menys i hi ha molts més ens de control. Vull dir, implica tot el normal d'una empresa, més el de la fundació. Vull dir, has de dir molt clar que vols ser fundació.
Coneixeu molts exemples de hípiques... és a dir, de gent que estigui en el mateix sector de l'activitat que ocupeu vosaltres... que hagin decidit donar aquest pas de constituir-se en fundació?
No, que jo sàpiga, almenys aquí no n'hi ha cap més. Per simple fet que no és una hípica pròpiament dita, nosaltres tenim la part de cavalls, però també hi ha la part d'esplais, hi ha la part d'equitació adaptada, la part... és molt més que una hípica. sí que tot gira al voltant del món dels animals i dels cavalls, però clar, marca moltes més coses que el que és una hípica o escola d'equitació, que era el que érem en un principi, no?
El projecte el tenia la Cira des del principi al cap, o s'ha anat vestint a mesura que es anava, doncs, que anava desenvolupant-se?
El format de fundació, vols dir?
Més que el format de fundació, el format d'activitat que ofereix, o el format d'explotació que fa l'empresa, en aquest cas primer com a hípica a la granja, després com a fundació.
Home, sempre quan comença té els seus somnis, no? Uh-huh. Però clar, penso que jo vaig començar amb 21 anys i hem anat creixent paulatinament, em fa 10 d'això. Llavors, pues, clar, també vas canviant els objectius i també et vas donant compte una mica de la realitat, no? Que a vegades no és tan maca com te la imagines.
Anava a dir, és molt diferent el resultat que aquests somnis que tenia la Cira quan va començar fa 10 anys.
Bueno, sí, potser sí que és diferent. No vol dir que no estigui satisfeta, al contrari. Uh-huh. Vull dir, estic molt contenta de ser empresària i tenir la meva pròpia empresa. No canviaria, tot i els problemes que comporta això, no canviaria. Però sí que va evolucionant amb el temps, evidentment. Va evolucionant i trobes una sèrie de problemes que et fan canviar de parer o veure les coses amb més fredor, no? Uh-huh. T'acostumes.
Doncs tornarem d'aquí un momentet a la Cira, però lligarem les coses. Saludem el tercer component d'aquesta taula. Ens acaba d'arribar en Ramon Pérez, de la Clínica Dental del Vinyet.
Bon dia.
Bon dia. És a dir, que tenim vins, tenim cavalls i tenim dents.
Tenim dents. O salut.
Salut.
Salut. M'agrada més dir
ho venem, sí.
Sí, perquè la boca és una de les parts principals per introduir els aliments. O sigui, si no tenim una bona boca, pues és difícil fer una bona digestió, fer un munt de coses que ens fan falta.
Quan,
per l'estètica també és important.
Quan neix la Clínica Dental del Vinyet?
Va ser en l'any 92.
Uh-huh.
Va ser una miqueta, veient el que hi havia en el sector, la mancança d'unes especialitats mèdiques dins de la odontologia, que em van decantar una miqueta, pues, per dir... Vull fer una clínica com Déu mana, diguem-ho així. I hem anat creixent, no? De fet, hem arribat a un punt on hi ha una col·laboració molt estreta amb entitats com l'Hospital Sant Antoni Abat, que tenim una... No és de la Clínica del Vinyet, sinó la gestió. Està portada també per mi. I allà, pues, es poden fer coses de la salut que falten, com és l'assistència a tercera edat, els disminuïts psíquics, o sigui, volem fer una unitat mòbil, o sigui, projectes hi ha molts dins d'aquest món.
Uh-huh. És a dir, el sector sanitari és un sector que, pel que estic entenent, i corregiu-me si, uh-huh, si m'equivoco, que necessita encara doncs una certa especialització. Coneixem el cas, i precisament,
sí, sí,
curiosament, el cas de les clíniques dentals potser, sí, és el més extès de l'especialització en una sola empresa.
Sí. Sí.
Difícilment fora del que serien les òptiques i els oculistes, però això ja seria un cas ja més concret, perquè ja és més botiga que ven ulleres que...
Sí, sí. El que passa és que en el món de les dents, clar, quan el coneixes, a vegades els oients o vosaltres mateixos ho heu patit. No és el mateix que un dentista faci tot, que tinguis, pues, un cirurgià maxilofacial que fa la seva àrea, un endodoncista que fa la seva àrea d'endodòncia, un ortodoncista per a la seva àrea d'ortodòncia, el prostodoncista que fa només pròtesis, o sigui, ha fet a part de la carrera la seva especialitat de 2 o 3 anys. O sigui, veiem que dins de la mateixa especialitat hi ha moltes branques que són especialitats.
D'acord.
I clar, és molt millor que tu faci un que només es dedica a això.
Cada cop, per tant, entenc que hi ha una major especialització dintre d'un sector tan,
sí,
concret com,
sí,
és el tractament, la salut,
sí,
dental.
Sí, 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 sí. Uh-huh. És així. I bueno, és la millor manera de que es tracti correctament. A veure, per desgràcia, en aquest país no hi ha una cultura dental. No tenim una informació des de l'escola. Mica en mica s'està fent ara, no? Però nosaltres, la nostra generació, no té aquesta educació. No penses que bueno, si rentes les dents, tens suficient. Però bueno, potser has començat a rentar-te-les quan tenies 20 anys.
Anava dient, els seus dies devia fer una bona campanya perquè més o menys tothom acostuma a rentar-se les dents.
Ara sí, però gràcies a les pastes de dents que surten per la televisió que et diuen tens que rentar-te les dents, però no que ho hagis viscut com a una necessitat.
Aquelles pastes de dents que omplen el raspall quan diuen que no és tan necessari omplir el raspall com fregar-se bé, no?
Inclús a mi personalment, i ho recomano als meus pacients, ni mullar el raspall.
Caram.
Sí, tothom ho mulla.
Aprendrem salut avui.
Sí, sí.
Per què no s'ha de mullar el raspall?
Bé, diverses raons. Primera, que les cerdes, que són els pèls del raspall, ja comencem a estovar-los, o sigui, ja són més tous, ja no fan la mateixa feina. Segon, que generes molta escuma de seguida, o sigui, ja amb la saliva tenia suficient. Si ja generes escuma, ja ha acabat, pom, ja acabes. En canvi, si tens temps per anar raspallant cada una de les parts de les dents de tota la boca, que són moltes, no són dos, aquí al millor té dos, però bueno, en principi no són dos, o sigui, imagina't les tres o les quatre cares que té cada una de les dents i tenim unes quantes, o sigui, imagina't l'estona que tens que estar i després la percepció del temps, o sigui, vas pum, escups, i ha acabat, no t'has tret ni una quarta part. De fet, que un faci una prova, o sigui, passi el raspall i després passi la seda dental i veurà el que surt encara. Es té que fer al revés, primer la seda i després el raspall. Però bueno, és per demostrar que o venen a les farmàcies unes pastilles, que és un caramel, que et marca on està la placa. O sigui, raspall en normal, fes la prova, xupa una pastilla d'aquestes i veuràs encara el que queda. O sigui, em vinc a referir de què. De que es poden fer moltes coses per educar els nens en aquest cas i els adults, perquè moltes vegades pues,
és a dir, que en aquest cas tenim una empresa que a part de tenir cura de la salut, doncs de la gent que hi va, ha de fer una certa pedagogia.
Anem a escoles nosaltres. Mira, la setmana passada vam anar al Bel Air a fer una campanya, com fem cada any. Als nens els hi preparem un vídeo que ens ha proporcionat una casa comercial. Els fem partíceps de lo que és pues, les quatre cosetes que tenen que saber de les dents, que són els bitxos, tot el que tenim a la boca. Fem una petita revisió i passem un informe als pares perquè vegin el que... I veiem que any rere any hi ha una millora substancial en les càries, hi ha menys càries.
Doncs, tenim poca cultura d'higiene dental, tenim cultura del vi, tornem a Torre del Veguer.
Jo crec que sí, jo crec que cada vegada és un... cada vegada n'hi ha més. Mira, s'ha de mirar tot això com un tema global i hem de pensar que el vi forma part de l'alimentació i que nosaltres, doncs, els nostres pares sortien d'una guerra i el que buscaven quan anaves al restaurant que era, doncs, plat fondo, i el vi formava part, doncs, de la mateixa tendència, no? Vull dir, que et fiquessin un bon porró de vi, i ja està, i era una aportació, doncs, de calories per poder anar a treballar i ja està, i que fos bo. Això ha canviat, vull dir, ara anem al restaurant, vull dir, la màxima expressió d'això és el bulli, no? Vull dir, vas a un restaurant i et fiquen, doncs, bueno, cuina de disseny, o et fiquen, doncs, la mínima cosa, perquè el que predomina aquí, doncs, és els sentits, no? El gust, el sentit. Pues amb el vi ha passat el mateix. La gent cada vegada ja no beu vi per aportar calories, sinó que beu vi per disfrutar-lo, i cada vegada la gent vol conèixer molt més el que està menjant i molt més el que està bevent. Per tant, és un tema creixent. Tens dubte?
No hi ha un cert esnobisme al darrere de tot?
Sí, sí, sí. Hi ha un cert esnobisme cap al sector, no és dolent. Pel sector,
no, evidentment, el sector, mentre hi hagi esnobisme, vendreu ampolles.
Pel sector no és dolent, però sí, la veritat és que hi ha cert esnobisme i grans coneixedors. Una cosa és hi hauria d'haver uns coneixements bàsics que penso que tothom hauria de tenir.
Si us podeu acostar una miqueta més al micro.
Hi ha uns coneixements bàsics que penso que tothom hauria de tenir, i hi ha molta gent que amb aquests coneixements bàsics s'esplaia, pues, i bueno, em fa una mica de broma.
En qualsevol cas, jo entenc, Torre del Veguer fa un producte de qualitat.
Sí, Torre del Veguer està apostant-ho així. Nosaltres no podem anar en desacord amb aquesta tendència que estàvem dient, no? Vull dir, cada vegada els vins han de ser de més qualitat, i cada vegada el mercat és molt més ampli. Vull dir, abans tenies que lluitar potser en un mercat molt més proper, que podia ser Catalunya, i ara el mercat és el món, i si no ho veiem així és que el món ens invadirà amb nosaltres, no? Llavors vull dir, bueno, el primer que s'ha de fer és analitzar una mica, doncs, la finca que tens, analitzar el terreny i veure quines són les varietats que més pots optimitzar. Vull dir, el Penedès, justament, jo penso que un dels inconvenients que té el Penedès és una mica de falta d'identitat, no? Uh-huh. Nosaltres parlem d'un Tempranillo i dius és la Rioja, parlem d'un Mencia i és el Bierzo, parlem de Cabernet Sauvignon i saps doncs que has d'anar a França. Llavors dius, al Penedès li falta una mica d'identitat perquè han plantat de tot, i no tots els terrenys serveixen per plantar de tot. Per tant, el primer que va fer Torró Beguer és fer un anàlisi del terreny. Vam mirar una mica les varietats dintre de les varietats, primer preservar les que teníem, evidentment, però dintre de les que teníem, doncs, mirar només de plantar les que ens optimitzaven i les que ens donaven els millors resultats, els millors rendiments de qualitat. Després ja parlarem de preu, no? Vull dir, pensem que un bon producte, el primer és la qualitat. Si el producte és bo, després el preu es pot defensar més o es pot defensar menys.
Jo d'altra manera ja tenia una pregunta aquí relacionada amb el preu.
Sí.
I és que quan s'ha de pagar per un bon vi?
S'ha de pagar per un bon vi el que estàs disposant, no? Vull dir, bueno,
diu, resposta correcta, no?
Home, el vi més car del món, que és el Romané Conti, no? Vull dir, bueno, el compres abans de que surti la bodega i pots arribar a pagar, doncs, 1.700 euros, no? Vull dir, que tenim el típic Pingus d'acabar els 700 euros i tal. Si algú ho paga, per què no?
Ja s'ho va.
Ara tu em diràs, tu creus que hi ha un vi que valgui això? No t'ho sabria dir mai, jo. Vull dir, nosaltres quan estem vins hi ha un moment que el que sabem és que és un vi de qualitat, però clar, dintre un vi de qualitat, jo penso que dintre els paràmetres, et ficaria un paràmetre de fins a 100 euros, penso que està més que justificat el preu.
Ho preguntaré, per tant, d'una altra manera. Com es posa el preu a un vi?
Home, el preu a un vi és, mira, imagina que tenim aquí tres ampolles de vi, val? I dintre d'aquestes tres ampolles de vi hi ha el mateix líquid a dintre, el mateix vi. I fiquem tres etiquetes diferents. Val? Amb la primera etiqueta és un vi, doncs, bueno, tots tres és igual de bo, però es ven a grans superfícies, es ven, el pots trobar al Bar Pepe, el pots trobar a tot arreu, té un preu. Si aquest mateix vi anem a la segona ampolla, dius, bueno, ja hem limitat una mica més el mercat, ja no el trobes a grans superfícies, només en restaurants, està una mica més ben cuidat, a tenda especialitzada, pots defensar un altre preu. I el mateix vi, si ja només el tens ficat a les tendes molt especials, al Gourmet del Corte Inglés, i el tens situat als millors restaurants, no? De cada zona, de cada poble, dius els millors restaurants, té un altre preu. I si a més te'l demanen perquè és un vi que has fet moda i has fet marca i has fet comunicació, té un altre preu. Per tant, el mercat és el que et defineix el preu del vi, la competència i després, evidentment, el mètode d'elaboració. Vull dir,
anava a dir, el cost de producció, per tant...
El cost de producció, jo dic, tot ho marca, però has de saber en quin mercat vas, vull dir. Nosaltres, el cost de producció te'l marca la mateixa producció, vull dir, i no té, és el més fàcil, vull dir, sàpiga que un vi fins a porta de bodega val tant, això és molt fàcil. El difícil dels costos és a partir de la bodega, els costos de distribució. Jo dic que els costos de distribució, de venda, de logística, tot aquest, són molt més cars que els costos de producció avui en dia.
Per tant, a l'hora de pagar una ampolla de vi, pagues moltes vegades, com més cara la paguis, més exclusivitat pagues també.
Sí. És evident.
Hi ha una operació de màrqueting al darrere a l'hora de vendre vins cars.
Sí, a veure, sens dubte, però amb això, sens dubte, però amb això no estic dient que un vi doncs, de 40 euros, doncs 20 euros siguin de logística. Estic dient que per vins, per exemple, que puguin estar doncs, amb un marge entre 6 i 10 euros, el marge de logística possiblement sigui d'un 40%, val? Mentre que el cost del vi, doncs, evidentment, no és tant. Ara, el cost d'un vi ve determinat per la vinya i per la producció. Això és el que més determina. I després per la qualitat del capital humà que tinguis, no? Vull dir, no és el mateix tenir contractat un enòleg doncs, que acaba de començar que un enòleg amb renom, no és el mateix tenir un enginyer agrònom que porti les vinyes, no que sigui el pagès de sempre doncs, que acull com s'ha fet tota la vida. Per tant, que determina el 75% de la qualitat d'un vi fa la vinya. Per tant, tu pots tenir una hectàrea de vinya, una hectàrea són 10.000 metres quadrats, suposo que això ho sap tothom, i amb aquests 10.000 metres quadrats pots dir, doncs mira, anem a fer un cabernet sauvignon, i d'aquest cabernet sauvignon tu pots fer que et dongui 8.000 quilos per hectàrea o pots fer que et dongui 4.000 quilos per hectàrea. val? Amb el qual, de moment, el cost del raïm, el cost del, ja és el doble, d'una manera o de l'altra. Bueno, dintre d'aquests 4.000 quilos per hectàrea, tu pots passar el mes de maig i fer una poda en verd, i pots fer que tirar pues, una mica més de la collita a terra, no? perquè no tingui tanta potència el cep, i els pocs ceps que quedin molt més concentrats en fruita, en aromes, en sucres, vale?
Sí, això és pots... aquell refrany castellà que diu menys és més, no?
Segons sí, exacte, com. Dius pots anar cuidant la vinya amb els procediments que al fi i al cap encareixen, perquè és una obra que encareix la vinya, però clar, el producte final té una qualitat indiscutible. Tot això, si a més quan arriba a la bodega, en vez de prensar fins a un 60%, separes molt bé les primeres, dius faig una prensada a poca pressió fins al 40%, encara hi extreus menys raïm. Tot això, si després ho treballes molt bé amb acer inoxidable, si el tipus de fusta que fa servir el roure americà, si ho fiques en barriques de roure americà, deuen costar aproximadament uns 300 i alguna euros, el roure francès val el doble. Tens? I tot és el mateix, vull dir, és una manera d'anar encarint.
És un sistema de costos.
Exacte, però això suposo que és com en tots els negocis.
Suposem que a la hípica no hi ha roure, però sí que hi ha cavalls.
Sí.
Quan es paga per un bon cavall?
Això és una mica com els vins. No, hi ha cavalls a tot preu. Podríem parlar des d'un cavall de 600 euros en amunt fins al que... El que vulguis.
El que estiguis disposat a pagar per un cavall.
Evidentment depèn molt del tipus de cavall que estiguis buscant, del tipus d'expectativa que tinguis al respecte, del moment en el que el compris, i a qui li compris també.
Si la bodega tracta en vinyes, vosaltres tracteu en cavalls.
Sí.
I el cavall és un ésser viu.
És la gran complicació i la gran gràcia del negoci, no, diguéssim. Els cavalls no fan vacances cap dia. Dia de primer d'any, Nadal, de menjar, etc.
Això és una complicació per l'explotació d'un negoci així?
Home, sí. Sí, perquè mai tenques i te'n vas.
D'acord.
No és allò que dic, tenco l'oficina i me'n vaig, no.
Quants cavalls teniu a la granja?
Ara n'hi ha vora 50.
La vora 50? Quanta gent hi ha per tenir cura de 50 cavalls?
Pues ara tenim 4 treballadors, més tota la gent que dona classes, terapeutes, professors, monitors, depenent de la temporada també. La temporada d'estiu treballem monitors de lleure, durant tot l'any treballem pues, des de psicòlegs a fisioterapeutes, a metges també que fan col·laboracions sobretot amb les àrees terapèutiques, i bueno, després ja tota la part d'oficina.
Dona molta feina tenir cura de tants cavalls, és a dir, jo entenc que això en el fons també deu ser com lo de les economies d'escala, no? És a dir, dona un cavall dona molta feina, dos cavalls en donen menys proporcionalment, tres més o menys, però 50 cavalls.
Donen feina. Jo crec que és una feina que si no t'agrada molt, suposo que qualsevol persona que es dediqui al món dels animals, el meu sector són els cavalls, però és molt lligat. Poden trucar a les 3 del matí que un cavall es troba malament o el que sí, no tenim gent les 24 hores. També tenim torn de nit i clar, jo dormo amb el mòbil connectat al costat del llit, vull dir.
És que jo ara estava pensant en les instal·lacions de l'Hípica La Granja, ara de la Fundació La Granja. Hi ha 50 cavalls teniu allà dintre.
Sí.
Sí, és que, sí. No, és que m'ha cridat molt l'atenció pensar que em diries menys, no sé. A més, aquests 50 cavalls deuen ser diferents.
Sí, clar.
A part que cadascun és seu, i imagino que la Ciro els deu conèixer amb tots,
sí,
el seu nom, però clar, deuen haver, definirem així, tot i que no sé si és el més correcte, qualitats diferents, no, en aquests cavalls.
Bueno, cada un té la seva feina. Tenim des del cavall pues, d'iniciació per nens, el cavall que terapeuta, que utilitza una especialització molt concreta per depèn de quin tipus de persona amb discapacitat, a cavalls de competició, a cavalls que ja estan competint a nivell nacional, diguéssim.
I la gent que té cura, la gent que treballa, per tant, en una instal·lació així, també ha de ser gent, suposo, d'una pasta especial.
Home, sí, no tothom aguanta això. Ha de ser algú que li agradi molt. Té que tenir un... Si no, es crema molt ràpid.
Perquè aquí tenim, doncs, entenc jo, un doble problema. Si li volen dir així, per una banda, tractar amb un ésser viu que és un cavall, que evidentment també té uns sentiments i que també se l'ha de portar d'una determinada manera, i també tractar amb uns clients, amb unes persones que venen i que també venen amb uns problemes, doncs, que necessiten doncs això, una opció terapèutica a través dels cavalls, no? Per tant, doncs, doble problema, cavall i usuari.
Clar, evidentment, per això ens hem tingut que rodejar d'un equip molt ampli, perquè clar, hem de tocar moltes vessants, no? I llavors sempre la filosofia de la fundació ha sigut que, bueno, on no arribem, pues busquem algú que estigui especialitzat en aquell sector, no? Pues, evidentment, quan ens vam constituir com a fundació, vam buscar gent especialitzada en tema de fundacions, quan estem en tema de recolzament mèdic, pues es compta amb un metge o fisioterapeuta, o es col·labora amb la gent que faci falta.
Equip ampli vol dir més especialització, vol dir més costos?
Exactament. Per si he fet tantes coses, ja ho saps tu, moltes coses.
Vol dir més problemes per arribar a final de mes?
Home, sí, sí, perquè mantenir una instal·lació d'aquest tipus pues, no és barat. Mm-hmm. Perquè, bueno, ja et dic, nosaltres també, com a fundació, també subvencionem alguns cursos, i el manteniment dels animals, per això et dic que nosaltres, com a empresa, pues, clar, fem moltes activitats per poder aguantar altres, no?
Qui és client de la granja?
Home, hi ha de tot. Nosaltres tenim alumnes des de 3 anys, que són els primers que poden entrar a l'esplai, fins, em sembla que la persona més gran que ve muntat té 68 anys. O sigui que hi ha persones de tot tipus, des d'adolescents, nens, persones amb discapacitat, persones amb estrès, persones que venen a passar un diumenge, col·legis...
Els petits els porten els pares?
Empreses, sí.
Per tant, els pares tenen una certa confiança en que, doncs, aquesta activitat és beneficiosa pels seus fills.
Sí, clar. Sí, no, és beneficiosa per tothom, perquè inclús no cal tenir cap qualsevol tipus de problemàtica. Vull dir, potser és una cosa plenament lúdica a una cosa ja més pedagògica o inclús de teràpia, no? Depenent. Nosaltres fem programes adreçats a diferents objectius.
D'acord. Tornarem amb la Cira. Si l'usuari d'una hípica és un usuari, doncs, particular, l'usuari d'una clínica dental és un usuari general.
Sí, de fet, sí.
Tots som candidats.
Tots, encara que només sigui per confirmar que estàs bé. Uh-huh. Sí, però, bueno, per desgràcia, avui dia l'alimentació que tenim no és la més adequada, la més correcta, uh-huh. I això, pues, afecta les dents.
Ens comentava abans en Ramon que tenim poca educació de higiene dental. Tenim consciència que igualment les dents s'han de mantenir, és a dir, que cal fer allò de típic de la revisió anual?
Cada vegada més, i això jo ho he vist des que vam obrir la clínica, que cada vegada hi ha més consciència. La gent està més conscient de que la boca és una part important.
Li preguntàvem abans a la Cira per l'especialització, per tant, per la quantitat de gent que necessita al darrere una hípica, i ens comentava abans en Ramon,
sí,
allò
sí.
Dels... és que ara ja no recordo els noms de totes les especialitats que hi ha al voltant,
sí,
d'una dent.
Sí, hi ha moltes especialitats. Uh-huh. Nosaltres ara tenim 10 especialistes, metges especialistes, i cada un porta la seva àrea. Hi ha algunes àrees que hi ha dos. És molt important.
Això en el món de les clíniques dentals també deu haver canviat, m'imagino. És a dir, fa 10 anys el dentista era el dentista.
Sí, de fet ni estaven a peu pla. O sigui, era un pis. No? Ara es pot veure el que hi ha dintre. Pots tenir una idea abans d'entrar per treure aquesta por que tenim per desconeixement, bàsicament.
Home, sempre ha fet un cert respecte, eh? Entrar en un lloc i que t'obrin la boca.
Sí, no, correcte, però jo el que he vist és que quan el pacient es comença a tractar i comença a tenir coneixements de la seva boca, uh-huh. És més receptiu i participa més per voler continuar, no? Perquè li dona aquesta importància en el moment que sap que bueno, que és important, igual que altres especialitats.
Uh-huh. Cal fer una miqueta de psicòleg per tractar la gent?
Sí, perquè costa molt treure aquesta por, per dir d'alguna manera, però és una qüestió, bueno, com en tot, o sigui, si tu tens que anar a un traumatòleg, pues, ostres, què en faran? Si tens que anar a un oncòleg, ostres. O sigui,
heu patit històricament d'una certa mala fama per, doncs, determinades actuacions que a tothom ens ha arribat, que, oh, és que vaig amb un dentista i mira el que em va fer.
Sí, per desgràcia per desgràcia ara i abans. Uh-huh. Abans era una por a lo desconegut i ara és una por a que t'enganyin.
No, la gent, per va, això, la gent per... va més ulls, no, ara?
Sí, sí, va més ulls. Per això jo crec que lo bàsic és la informació. Un pacient informat és el millor pacient, és el que més pot decidir. Aquí perquè hem editat una revista pròpia, pues, per poder difondre informació, només informació.
Una difusió d'una revista.
Tenim una revista que parla de temes dentals amb un nivell bàsic, pues, una miqueta, pues, perquè la gent tingui coneixements, o sigui, perquè sàpiga, que no sigui una cosa aïllada que em passa a mi, no? Pues, bueno, jo ho sé i a lo millor li comento a un company, pues mira, a tu et passa això, et falta aquesta peça i pensa que se't tancarà i no sé què. Les inquietuds fan que la gent sàpiga més i ho vagi millor, no?
Ha canviat molt el material que utilitzeu?
Molt. De fet, tinc l'orgull de dir que Espanya és un dels països on en Europa ha evolucionat més en el món dental. I aquí a Catalunya tenim un nivell molt alt. Molt alt. Som referent de molts països. En aquest sentit, hem avançat moltíssim.
I ha canviat molt, suposo, aquest material en els últims anys, també. Hi ha hagut molta innovació tecnològica.
Sí, la tecnologia, com en tot, s'ha ficat. A veure, hi ha... Al especialitzar-se més els temes, clar, cada una de les especialitats investiga en el seu àmbit, llavors, clar, treuen el que li demana el professional. O sigui, abans s'obturava amb puntes de plata, un conducte. Ara això ja és impensable, no? Perquè han vist que s'oxiden dins de la boca, a part del tema dels metalls, que és un tema per xerrar molt, els metalls que portem al cos. I bueno, cada vegada s'està innovant i
és millor,
és millor.
I és fàcil de desbrinar. Abans els avis i les àvies els hi treien la boca sencera.
Sí.
I ara les dentadures postisses, doncs, suposo que són cada cop menys habituals.
A veure, sí, sí. I continuen havent-hi lo tradicional. Les dentadures completes, perquè a veure, tothom tampoc pot arribar econòmicament a altres temes. Però els materials han evolucionat moltíssim, la tecnologia ha evolucionat, o sigui, el cost d'un gram de composite d'abans a ara, pues, és 5 o 6 vegades més, parlem d'un gram, i també venen el d'abans, o sigui, pots escollir. Per això el tema dels preus, quan veus que obturacions, o sigui, tot molt econòmic, dius, ostres, i què em posaran? Jo moltes vegades dic, ostres, què em posaran? Però bueno, suposo que passa en tot. En els aliments dels cavalls hi haurà una variació impressionant. Amb els taps d'una ampolla, pues, segurament hi ha un munt, com en tot, no? I quan busques la qualitat és que coneixer tot i escollir què és el que li vols donar als teus pacients.
És a dir, que cada cop la gent té més consciència que si vol una millor salut haurà de pagar per aquesta millor salut.
Sí, a veure, per desgràcia, gratis no hi ha res.
No hi ha res. La seguretat social, però també la paguem.
Sí, la seguretat social és el més car, però bueno, la paguem tots. Però la gent, quan li diuen això gratis, miau.
Miau.
Bueno, penses en tot, no? I és important que realment, si ho mires i ho compares, tampoc és tan car.
Sí, quan un va al dentista ja sap que li presentaran una tarifa de preus i per tant ja no hi ha tanta tendència a ronçar el nas.
Sí, sí, bueno, li fas un pressupost personalitzat, però m'he referit que si ho compares amb altres coses, jo sempre la gent quan em diu, oh, si això és molt car, dic, no, això són molts diners. Car és quan ho compares amb altres coses. O sigui, si ho compares amb un viatge, amb un creuer, dius, ostres, m'he gastat en un creuer 3.000 euros, doncs resulta que la boca em costa menys, i estem parlant de salut. Anar a prendre, a canviar l'oli del cotxe, dius, ostres, de seguida em puja 100 euros, però bueno, te'l canvies, o anar, omplir el depòsit de gasolina, dius, doncs bueno, a veure, 50 euros se te'n van en no res.
Sí, omplir el depòsit de gasolina voldria com una o dues ampolles econòmiques, o no?
Una mica més.
Una mica més. Li preguntàvem a en Ramon per tecnologia, Marcel. Tecnologia també ha canviat molt a la vinya, sobretot a la bodega, més que
sí,
a la vinya.
Sí, 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 sens dubte. A veure, amb el món del vi va haver una gran revolució, que va ser la que va fer canviar la qualitat del vi, que va ser l'aparició del fred. Uh-huh. El poder ficar fred a les bodegues i poder fermentar a baixes temperatures ens ha fet fer vins de molta més qualitat i que aguanten molt més, que és el que ens interessa, eh? Són vins que no se'ns en van. I a part d'això, doncs, bueno, la tecnologia, doncs, amb tot, amb mètodes de filtratge, amb mètodes de clarificació, ja no tant dic amb embotellar, perquè un cop l'ampolla, doncs, ja, un cop ja s'ha tapat i és igual que la moguis amb una màquina com que la moguis a mà, no influirà massa, o que l'etiquetis a mà o l'etiquetis a màquina, això no influirà, però evidentment la tecnologia és la que cada vegada ens fa conèixer molt més el vi. Penseu que abans els pagesos, el que estàvem dient, els pagesos tots es feien vins a casa seva, i eren vins durs, vins robustos, que aguantaven, que ja aguantaven el temps que aguantaven, vull dir, d'un any a l'altre doncs els hi aguantaven, que era el normal. Llavors la tecnologia ens ha fet que aquests vins els treballem de manera molt més acurada, que potenciem tots els seus aromes, el que passa és que els filtrem, els treballem molt més i a la mateixa vegada els fem més dèbils per altres coses també, eh? Vull dir, són vins que els hi traiem ferros, els hi traiem coses que porta el vi innates, no? Que porta el mateix raïm, i que aquests vins es tornen més dèbils, o sigui, més fins però més dèbils. Llavors el fred és el que ens ha permès que aquests vins més fins doncs ens aguantin tot aquest temps.
Més tecnologia vol dir més inversió.
Més tecnologia vol dir, és una inversió. Un celler, el Joaquim, que és el propietari de la bodega, sempre diu, un celler no és mai un negoci, és una inversió constant, perquè clar, és el que estem dient, constant, cada any ve una collita, cada any has de comprar barriques, les premses queden antiquades, apareixen bombes...
Cada any hi ha barriques noves?
Cada any s'han de comprar barriques noves, evidentment, per fer un bon vi. Llavors hi ha bodegues que les fan servir 3 anys, 4 anys, 5 anys, nosaltres a Torre Baguer les fem servir 3 anys, però això vol dir que anem passant doncs, amb els vins una tercera part de primer any, una tercera de segon i una tercera de tercer, i al cap de 3 anys aquestes barriques es venen a un altre mercat, com a Jerez o a altres mercats.
Sí, és a dir, tampoc es llencen.
No.
Sí, és un món que recicla molt.
Sí, no hi ha... De fet, en el món del vi, o suposo que en quasi tot, quasi, et diria que el 100% dels subproductes es venen, eh? Quasi tot es ven.
I la mà d'obra és molt especialitzada? Parlàvem abans amb la Cira, parlàvem abans amb en Ramon.
La mà d'obra, com a mà d'obra, jo diferenciaria dos tipus. Primer, la mà d'obra com a, el que estem dient, el manipulador. El manipulador no cal que sigui especialitzat, però sí que hi ha d'haver grans tècnics a cada un dels seus apartats, eh? Tant a la vinya com amb el procés d'enologia, com amb el procés d'enologia, diem, i el que ha de crear el producte ha d'estar molt d'acord amb el departament de màrqueting i de vendes, perquè bueno, tu pots fer un gran producte, el millor del món, però ha de ser vendible, no? I el mercat marca unes tendències, no? I tots heu vist doncs, fa uns anys que es van ficar de moda els vins... com els del Priorat, no, amb grau i que fossin pastosos i que tinguessin colors, i ara la tendència torna a ser vins una mica més suaus, dents amb menys color, que siguin més fàcils de veure, per tant...
Això és com la roba, però això, sí, sí. Això són modes que, sí. Que no se sap d'on surten.
Això són modes i tendències que creen, evidentment, que creen els grans grups i que creen sobretot les escoles de somieria, no? Que diuen, bueno, el mercat va cap aquí, i pensa que, clar, si hi ha un professor d'una escola de somilleria que durant 2 anys hi han passat pues, 200 o 300 alumnes, no? per aquella escola, pues, clar, aquests 200 o 300 alumnes estan als restaurants i estan marcant una tendència quan estan al carrer. Els clàssics s'han de tenir en compte, doncs hi hem de fixar en els clàssics i els vins que sempre s'han vengut. I un vi de qualitat, ni que no segueixi una moda ni que no segueixi una tendència, sempre serà un vi vendible.
Doncs aquesta reflexió, el que no canvia tant és el negoci dels cavalls, no? I que no tenim gaire temps, oi que no, Cira?
No,
els cavalls, dir, els cavalls no envelleixen.
No,
bueno,
no, no
envelleixen, sí, envelleixen però... com sí, però no es fan més bons envellint.
No.
Doncs, com només tenim 3 minuts, aquest és l'últim espai ADEC d'aquesta temporada. Per tant, Eva, què ens queda per dir?
Bé, doncs comentar-vos només que aquests propers dies tenim molts actes programats, us en destaco dos. Demà tenim la tercera jornada de turisme industrial, hi ha 4 opcions, un itinerari amb bus pel Garraf, que visitarem empreses com ACO, Door Training i Texa, i un itinerari amb bus pel Penedès, que es visitarà al centre de proves IDIA de Santa Oliva i Deixalles i Transports Places. Un tercer itinerari serà aeri, sobrevolant els nuclis industrials i les principals infraestructures del Penedès i del Garraf, i un quart itinerari també que visitarà el centre tecnològic de Vilanova i la Geltrú. Tots aquests itineraris, aquestes 4 opcions, es trobaran a Masia Vallformosa, a Vilobí del Penedès, on el doctor Josep Oliver farà una ponència sobre l'economia de les nostres comarques i quines són les perspectives. I després dinarem tots junts. I de cara al vespre tenim un sopar de dones d'empresa. Avui ens acompanya la Cira, amb el vostre permís, doncs destacaré que ha dit que havia començat amb 21 anys, molt joveneta ella, doncs podríem dir que és empresària, emprenedora, directiva i executiva. Compleixos tots 4, pràcticament, requisits per formar part de dones d'empresa. Doncs, com sabeu, és una nova xarxa que ha obert la DEC, per aglutinar aquestes dones amb preocupacions comunes i amb ganes de formar-se, i es trobaran demà divendres a la Masia Torre del Call, a Sant Cugat Sesgarrigues, amb un format de sopar, i hi haurà Teresa Baró, que farà una ponència sobre les eines de la persuasió en les dones, i després una intervenció de Dolors Novell, gerent, una de les 3 gerents que hi ha a Cafès Novell.
D'acord, ens ha cridat molt l'atenció això de la visita aèria.
això... És molt interessant, això una té, perspectiva diferent.
Té molt bona pinta. Doncs ja ho saben, hem estat durant tota la temporada, cada 15 dies, parlant primer de diversos temes, després amb diverses empreses. Ha estat interessant perquè, clar, hem hagut de barrejar naps amb cols, però ha estat també doncs, una manera curiosa de fer-ho. Avui ens han acompanyat Cira Mates, de la Fundació La Granja, emprenedora amb 21 anys, doncs començant. Gràcies. No ho hem destacat al principi, ho havíem de destacar. Moltes gràcies, Cira. En Ramon Pérez, de la Clínica Dental del Vinyet.
Gràcies.
Que ens ha dit que hem de tenir més educació d'higiene dental. I amb en Marcel Pérez, de Bodegues Torre del Veguer. L'analogia és un punt, per tant, doncs no. Moltíssimes gràcies també a tots tres, i evidentment, doncs a l'Eva, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat durant tota aquesta temporada.
Gràcies a vosaltres per acollir la DEC aquí a Maricel, i ens retrobem a l'octubre.
Ens retrobem a l'octubre, i a tots vostès ens retrobem d'aquí a 5 minuts, més coses. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.